72 les morts causades per l'atac d'ahir amb armes químiques al nord-oest de Síria. Són dades que ofereix l'Observatori Sirià de Drets Humans, difícils de contrastar, però que se sumen a les terribles imatges que ens arriben als testimonis dels serveis mèdics que estan atenent les víctimes. Uns testimonis que sí, que avalen la tesi que es tracta d'un component químic d'alta mortalitat. La comunitat internacional mira cap al règim com a presumpte autor de la massacre contra el règim de Bashar al-Assad. Txell Feixas, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Txell, si es confirmen les xifres, estaríem davant d'un dels atacs químics més mortífers a Síria des del 2013 i un dels més letals d'aquests 6 anys de guerra.
Sí, encara hi ha un cert ball, però el nombre de morts s'aproxima malauradament cada cop més al centenar i parlaríem d'uns 400 ferits, encara que, com deies, l'última actualització fa una estoneta de l'Observatori Sirià dels Drets Humans parla de 72 víctimes, entre elles una vintena de nens. Tràgic, en tot cas, sigui com sigui. Oficialment no s'ha confirmat l'atac químic ni la substància utilitzada, però ahir, com explicàveu, les imatges parlaven per si soles. Carrers plens de cossos morts, inconscients, adults, però també molts infants, sense cap ferida o impacte, com malauradament estem més acostumats a veure. Víctimes amb símptomes d'asfíxia, convulsions, vòmits, pupil·les molt diminutes, que de seguida van posar sobre la pista els veïns i els metges. Vam poder parlar a Catalunya Ràdio amb un d'ells mentre atenia aquests pacients i ens explicava que aquest cop era diferent l'atac, perquè els afectats no feien cap tipus d'olor a clor i els símptomes que estaven veient, les reaccions, eren estranyament molt severes. L'escoltem.
Els casos són molt més greus, com es pot veure als vídeos. La majoria dels pacients ens han arribat inconscients. Així que no tenim cap dubte que el que s'ha utilitzat és un gas com ara el gas sarín.
Tot els fa pensar, doncs, en gas sarín, més mortífer en pocs minuts d'exposició. També Washington, de fet, ha avalat aquesta tesi en les últimes hores, assenyala cap a aquest tipus de substància. I si aquesta fotografia no fos prou cruel, l'atac químic va anar seguit d'un altre atac, aquest convencional, al mateix centre on atenien aquestes víctimes, que, per cert, dins la desgràcia, van estar un punt de sort perquè l'atac va ser molt matiner a primera hora i la majoria de gent dormia. Deien que si això passava a migdia, quan la gent transita més pel carrer, hauria estat pitjor. I encara una altra dada que fa més dramàtica tota aquesta situació és que aquesta població, Han Sheishun, la població de què estem parlant, té 53.000 habitants, sí. I molts d'ells són desplaçats d'aquesta guerra de la veïna província de Hama, o sigui que fugen del terror i s'han trobat amb més terror encara.
O sigui que ja eren persones que estaven fugint d'aquesta mateixa guerra, no?
Exacte.
És horrorós, Txell. Què diuen l'oposició, la comunitat internacional, assenyalen com a possibles autors de la massacre Bashar al-Assad, no?
Sí, però tots dos se'n desvinculen. El govern de l'Assad assegura que ell no ha utilitzat armes químiques ni ara ni mai. Ara no està confirmat, però aquest mai, doncs els fets el contradiuen. L'agost del 2013 atacava els suburbis de Damasc amb aquest gas mateix, el sarín, causant llavors entre 300 i 1.700 morts, segons les fonts.
Sí.
Seria l'atac documentat químic més letal des de la guerra entre l'Iran i l'Iraq. I sense anar més enllà, Nacions Unides va concloure a finals de l'any passat que el govern sirià hauria utilitzat armes químiques almenys 3 cops entre el 2014 i el 2015. Mm. El segon dels sospitosos, l'aliat rus, també s'afanyava i a dir que no ha fet cap tipus d'operació aèria sobre la província d'Idlib, una província en mans dels rebels, també dels jihadistes, castigada durament aquests dies per les forces d'Assad i Putin, que per cert, per molts, són les úniques aviacions que serien capaces de fer un atac d'aquest tipus.
No ens deixis, Txell, que avui incorporar en aquesta conversa el director de Fundipau, en Jordi Armadans, expert en aquestes qüestions. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi, ara ens deia la Txell que estem parlant amb ella des de Beirut, que evidentment aquesta no és la primera vegada que veiem l'ús d'armes químiques en aquesta guerra de Síria, perquè ens fem una idea. Quantes vegades heu constatat, vosaltres que ho esteu seguint amb molta més precisió i amb molt més coneixement, l'ús d'armes químiques en aquesta guerra?
Home, una manera de mirar-ho és fent cas als informes que ha fet l'Organització per la Prohibició de les Armes Químiques, que és aquest mecanisme vinculat a la Convenció de Prohibició d'Armes Químiques, i allà ells han parlat com a mínim de 3 vegades, abans del 2013, 2014, 2015, diversos moments en els quals s'han utilitzat agents químics i que, a més, des dels seus informes i les seves anàlisis han pogut determinar que han estat exercits per forces del règim, diguéssim, no? També, òbviament, doncs, per exemple, l'Estat Islàmic i algun altre grup extremista també està constatat que ha fet servir, en algun cas, doncs, també agents químics, no? Per tant, d'alguna manera, Malauradament, en aquesta guerra tan salvatge que s'ha vist de tot, doncs, òbviament, també l'ús d'armes químiques també s'ha exercit de forma descarada, però sembla apuntar tot clarament que la resposta del règim és, òbviament, molt major i molt més precisa.
Però, Jordi, des del 2013, que hi va haver l'atac amb gas més bèstia, perquè va causar la mort, si no ho dic malament, tu em corregiràs, de 1.500 persones aproximadament.
Correcte.
I deu haver un control sobre les armes que té el règim de Bashar al-Assad. Què passa? Que és més fàcil amagar un arsenal d'armes químiques o que realment no hi ha aquest control sobre l'armament que té Bashar al-Assad?
Hi ha dues coses. Hem de recordar que fins llavors Síria no era membre de la Convenció de Prohibició d'Armes Químiques i, per tant, d'alguna manera estava al marge d'aquest control.
Però ara sí.
Exacte. A partir del 2013 aquell acord va fer que Síria entrés i que d'alguna manera lliurés els arsenals que tenia. Passa, clar, hem de recordar que un dels mecanismes de verificació és enviar missions sobre el terreny, que puguin moure's amb tranquil·litat, que puguin recórrer el país, que puguin fer informes, etcètera, etcètera. I en el cas de Síria és un país en el qual hi ha moltes zones on no hi ha personal internacional, no hi ha periodistes, no hi ha científics sobre el terreny, no es pot enviar una missió sense hi hagi una situació de control absolut.
Sí.
I, per tant, es va fent una missió en aquell moment, però durant aquests 4 anys, òbviament, no hi ha pogut haver-hi el control que en altres països sí que es fa, no?
Sí.
Per tant, si hi ha hagut alguna part de substàncies químiques que han quedat amagades, doncs, òbviament, això ha estat difícil de poder-ho verificar, no?
I la fabricació de gas sarin és relativament senzilla.
Bé, hem de recordar que molts agents químics, de fet, no s'han de fabricar, tu els tens, diguéssim, doncs, en processos industrials o en processos químics que tu pots treballar, i, per tant, l'únic que fas és agafar-los per fer mal, diguéssim, en un context de guerra, no?
Sí.
O sigui que, No, hi ha agents químics que es fan servir com armes químiques, que no és que s'hagin de produir de forma específica com
sí.
armes, sinó que ja els tens i els utilitzes amb aquesta finalitat, diguéssim, de matança massiva, no?
Clar, la Txell ens deia, evidentment, els testimonis que són allà estaven dient, això no és clor, això no és gas clor, perquè l'olor que deixen els cossos no és de clor, no? I alguns ho deien de manera molt gràfica, el sentíem aquest matí, dient, és l'olor que quan surts de la piscina, no, el clor, no ho és de clor, en aquest cas, no? Tu confies que actes com el del Consell de Seguretat de Nacions Unides d'avui en pugui sortir alguna cosa? Amb Rússia pel mig?
Bé, la veritat és que fins ara el que hem comprovat és que en el Consell de Seguretat, en general, quan hi ha hagut alguna repulsa sobre el que ha passat a Síria, hi ha hagut un bloqueig per part de Rússia.
Sí.
Per tant, això dificulta que hi hagi algun tipus d'acord. I després, malgrat que les armes químiques són terribles i el seu ús està absolutament prohibit, i per tant, qui en fa servir incorre en una irresponsabilitat extrema, s'ha de recordar per això que en la guerra de Síria hem vist de tot. És a dir que hem vist barbaritats, hem vist assetjaments, hem vist bombardejos sobre població civil, hem vist bombardejos d'hospitals, de convois humanitaris, vull dir que ha passat de tot. Per tant, l'horror de les armes químiques no és un horror sol, diguéssim, no? Està en un context de tota mena d'horrors que han superat tots els controls i que, per exemple, les lleis de guerra, no?, que existeixen, encara que alguna gent no en sigui conscient, però que existeixen unes normes per fer la guerra de mínima civilització, han saltat totes pels aires en aquest conflicte. No? I, per tant, en aquest sentit, l'horror de les armes químiques està en un context absolutament fora el que seria el respecte mínim humanitari als drets humans.
Txell Feixas, què n'espereu avui o quina informació teniu, sobretot que us esteu observant des del terreny, el Consell de Seguretat de Nacions Unides, a petició d'Estats Units, del Regne Unit, de França, però com ens deia ara en Jordi Armadans, amb Rússia pel mig, és més una posada en escena, què creieu que pot aturar?
Doncs, com deia en Jordi, poca cosa n'esperem perquè des del principi de la guerra a Síria el Consell de Seguretat, de fet, està bloquejant per la incapacitat de les 5 potències amb dret a veto a posar-se d'acord. Fa només un mes, si ho recordem, Rússia i la Xina van vetar una resolució per sancionar Síria justament per l'ús d'armes químiques. Pekín i Moscou prefereixen protegir, sembla, el seu aliat i no es mullen. I més ambigua, veurem què passa, és la posició de Trump, que justament fa uns dies els seus deien que la prioritat ja no era destronar Assad, sinó lluitar contra l'Estat Islàmic, per tant el veien com el mal menor en què s'ha convertit el president sirià, però que hi corrien a assenyalar el règim. Per tant, veurem com s'hi col·loca aquí als Estats Units ara.
Doncs, Jordi, evidentment, com deies, són molts els horrors quan veiem les imatges del que significa una gassejada sobre població civil. Ens esfereeix, no? Però cada dia moren civils per causa de bombardejos, en aquest cas per armes convencionals, no?
Correcte, sí, de fet és un dels conflictes que quan fem el llistat, no? És esfereïdor en totes les mesures, no? Quan recordem els 500.000 morts, els 2 milions de ferits, els 5 milions de refugiats, els 100 milions de desplaçats, la quantitat de ciutats devastades, són unes xifres que realment, vaja, no tenen comparació possible amb molts dels conflictes que hem vist els darrers anys, no? I per tant, en aquest sentit, és encara més dolorós, encara és més dolorosa la manca de sensibilització, de conscienciació, de reacció política i diplomàtica que hi ha hagut en tots aquests anys, sí. I bueno, ens trobem ara en una situació que fa molt difícil d'afrontar la sortida, però que en tot cas, com a mínim, el que haurà de passar és que hi hagi algun dia una mirada amb clau comissió de la veritat, no, de tot el que ha passat, perquè hi ha hagut tant horror, hi ha hagut tanta impunitat, hi ha hagut tant de dolor, que això d'alguna manera ha de sortir, perquè d'alguna manera no quedi impune, com a mínim.
Ens plantejàvem ahir, quan parlàvem de la guerra dels Balcans, de l'anomenada guerra de la vergonya, ens acompanyaven persones que en van fugir d'aquella guerra que viuen aquí en el nostre país, i una de les coses que deien, la percepció d'una guerra tancada en fals 25 anys després, no? I de que realment els acords de Dayton van ser senzillament per aturar les morts, però que el conflicte continua, no? I el trist paper de la comunitat internacional també en aquell cas.
Sí, la veritat és que moltes vegades, en molts aspectes, observem de forma clara, diàfana, no?, que les potències i la majoria d'estats no tenen en la seva agenda de prioritats la defensa dels drets humans i la pau, i, per tant, bueno, el món que tenim és una mica el resultat d'aquesta manca de prioritat d'aquests aspectes, no? Sí. I d'alguna manera, la inacció diplomàtica amb el conflicte de Síria ha estat, els primers anys va ser absoluta, diguéssim, no? La indiferència sobre tot el que passava, que ja es començava a veure que era molt gros, no? I a hores d'ara, evidentment, és grossíssim.
Jordi Armadans, director de Fundipau, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Txell Feixas, estarem pendents de la informació que ens surti d'aquest Consell de Seguretat de Nacions Unides i, sobretot, estem convençuts que ens hauràs d'anar explicant els efectes d'aquest atac, perquè ara parlàvem de 72 morts, però molt a temps que seran més, no?
Sí, malauradament, però estarem atents per explicar-ho tot.
Txell Feixas, moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
Igual, bon dia. El matí de Catalunya Ràdio.